En Castelló, en la matinada d'aquest dimarts 25 de setembre, per a posteriorment llevar-se la vida, segons han informat fonts de la Policia Nacional de Castelló. Els fets han ocorrit aquesta mateixa matinada en la ciutat de Castelló, segons les mateixes fonts. Les menors de 3 i 6 anys haurien sigut assassinades suposadament pel seu pare de 48 anys, que al pareixer estava en procés de separació. Ja no vivia amb la mare de les xiquetes i podria pesar sobre ell una denúncia de violència de gènere. Fonts del Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències han confirmat que sobre les 6 hores d'aquest dimarts, la Policia Nacional de Castelló ha requerit als serveis d'emergències sanitaris per assistir a les immediacions del carrer Río Adra, en Castelló, on acudirien una unitat de suport vital bàsic i un SAMU. Els efectius sanitaris sols han pogut confirmar la mort violenta de les dues xiquetes de 3 i 6 anys i la mort d'un home després de precipitar-se des de la vivenda. Les mateixes fonts del SICU afegeixen que els efectius sanitaris han traslladat a la mare de 42 anys i a l'àvia de les xiquetes de 75 a un centre hospitalari per a la seva atenció psicològica. La Policia Nacional porta la investigació de les causes. Parlem ara de la Diputació i la Cambra de Comerç, que arranquen Work Forum, el que serà el major esdeveniment per l'ocupació en Castelló, amb l'apertura de les inscripcions que permetran optar als més de 100 llocs de treball que oferiran en aquest gran fòrum un total de 26 empreses. Així, hi ha un mes vista de la celebració d'aquest gran encontre els dies 24 i 25 d'octubre en la Cambra de Comerç de Castelló. S'obre ja la participació al que per la seva trajectòria en les tres edicions anteriors s'ha consagrat com una eina útil tant per a les empreses que busquen a personal qualificat com per als castellonencs en situació de desocupació, que o bé opten a un dels llocs que s'oferten en el Work Forum o milloren la seva empleabilitat participant en molts tallers i conferències que es realitzen en aquestes dues jornades. El diputat s'ha mostrat satisfet per la gran resposta que ha tingut el sector empresarial de la província. Segons ha comentat, les empreses que ofereixen llocs de treball romanen a distints sectors com el de la ceràmica, l'esport o la restauració, que demanen majoritàriament perfils professionals amb especialitats de cicle formatiu de grau mig o superior, també graduada escolar, grau, diplomatura i llicenciatura. Repassem ara l'actualitat de diferents municipis de la província de Castelló. Ens aturem a la capital de la Plana, que exigirà que totes les zones verdes de més de 150 metres quadrats incloguin sistemes de rec que reduïsquen el consum d'aigua. Això ho inclou en el nou Pla d'Ordenació Detallada de Castelló, en fase d'exposició pública, el qual arreplega l'apartat d'ordenances que regularan l'activitat urbanística, tot un seguit d'actuacions per a optimitzar els recursos hídrics, mitigar els efectes del canvi climàtic i lluitar amb l'efecte illa de calor que pateixen les ciutats. Entre les mesures proposades destaca que les noves zones verdes, tant públiques com privades, i l'extensió de les quals siga superior a 150 metres quadrats, inclouran sistemes de rec que fomenten l'estalvi i l'eficiència en l'ús de l'aigua. En concret, hauran de comptar amb programadors i sensors de pluja o humitat, aspersors de curt abast en les zones de praga i rec per degoteig en zones arbustives i en arbres, segons recull un dels panells exposats. El coordinador de l'àrea de desenvolupament de la ciutat i sostenibilitat, Fernando Calduc, i la cap de planejament urbanístic, Consuelo Leal, han estat els encarregats de guiar aquesta primera sessió informativa per acostar als districtes el procés d'exposició pública celebrat en el Patronat d'Esports i corresponent al districte Est. Per part de l'equip de govern han acudit a la reunió la vicealcaldessa de Castelló, Ali Brancal, el regidor d'Urbanisme, Rafa Simó, i el regidor Ignasi García. Ens anem ara cap a la localitat d'Onda, que ha aprovat en Junta Local de Govern la licitació d'un ambiciós pla Smart City que pretén situar a Onda com a referent en aquesta matèria en la província de Castelló. L'alcalde d'Onda, Ximo Huguet, ha explicat que el divendres passat van aprovar la licitació d'un contracte important cofinançat amb els fons FEDER de la Unió Europea i que suposa un pas important en la innovació i el futur desenvolupament de la ciutat d'Onda. Gràcies a aquesta licitació es contractarà una plataforma de ciutat intel·ligent que integrarà els diferents components que es desplegaran en la localitat i que permetrà manejar la informació a través del sistema per a generar uns serveis útils a la ciutadania, ja que ajudarà a la presa de decisions. A més, facilitarà que es puguin oferir recursos turístics de major qualitat. També s'incorporaran a aquest contacte els components verticals de la gestió dels serveis municipals, és a dir, els sensors que es col·locaran en diferents àmbits. Ens quedem ja a la ciutat de Vila-real. El CEIP Angelina Abad compta ja amb una nova porta lateral que se suma a l'accés per al personal de l'avinguda Michalopce i a l'accés principal de l'avinguda de Francesc Tàrrega, guanyant en accessibilitat i seguretat tant per alumnes com per als pares i mares i acompanyants que cada dia acudeixen al centre educatiu. La regidoria d'Educació ha sigut l'encarregada d'impulsar aquesta intervenció, del resultat de la qual ja es beneficien els estudiants, atenent a les peticions dels pares i mares que porten els seus fills al col·legi. L'objectiu, tal com explica el regidor de l'àrea, Eduardo Pérez, no només és donar resposta als suggeriments d'aquells que utilitzen diàriament aquest espai, sinó guanyar en accessibilitat i seguretat a l'entorn. En aquest sentit, cal destacar que la porta per la qual fins ara entraven els alumnes, situada a l'avinguda Francesc Tàrrega, se suma ara una altra que dona directament al jardí de la Mayorasga. De manera que s'ofereix una alternativa a aquells alumnes que viuen en el costat oposat del centre i que no han de donar la volta a tota la illa per entrar, que a més poden eixir amb total tranquil·litat, ja que en cap moment corren cap risc degut a que eixen directament al parc. D'altra banda, l'Ajuntament de Vila-real acaba de fer públiques les bases del concurs d'idees innovadores Ajuntalent, que premiarà la creativitat dels empleats municipals per a millorar els serveis que es presten. La iniciativa, a proposta de la regidora d'Innovació i Noves Tecnologies, Mònica Mañas, pretén promoure la participació de tot el personal, tant funcionaris fixos com interins, així com de personal contractat, perquè facin propostes amb la finalitat d'avançar cap a una administració local innovadora per a respondre de forma adequada als nous reptes i generar un espai de trobada per al personal proactiu de l'Ajuntament. L'objectiu d'aquest equip de govern és servir als ciutadans i millorar contínuament el que fan, i per això necessiten, amb la col·laboració de tots, i estar oberts a rebre les seues propostes. D'aquesta manera, el concurs reconeixerà les millors idees innovadores concebudes per un treballador o un grup de treballadors que oferisquen formes de millorar els serveis municipals i les prestacions als ciutadans de manera creativa. Sabem que els nostres treballadors poden aportar molt a l'administració per a la qual treballen, explicava la regidora Mañas, i aquesta és una forma de canalitzar els seus coneixements i creativitat i també de reforçar el seu compromís amb la ciutat. Així mateix, en aquests moments, està tenint lloc un ple ordinari a l'Ajuntament de Vila-real, un ple que s'iniciava a les 10 del matí amb diferents propostes, per exemple, amb aquestes diferents propostes de modificació del Pla General d'Ordenació Urbana, que escoltarem en uns momentets, així com diferents mocions per part dels grups municipals a l'Ajuntament de Vila-real. En primer lloc, el grup socialista, que presentava una moció de sol·licitud al govern de l'estat d'actuacions, acompanyada també per Compromís. Així mateix, el grup popular parlava sobre el transport sanitari urgent, el grup socialista un altre sobre la llei de contractes del sector públic, així com els populars parlaven sobre la modificació i sobre ampliar les bases de sol·licitud de patrocini publicitari de l'esport. També es presentava una declaració institucional per a la igualtat de tracte en les bonificacions de l'AP7 i s'estava debatent farà uns minutets una moció del grup Compromís per a eliminar la declaració d'utilitat pública a l'associació Hazte Oír. A més, també Compromís presentava una moció per a parlar sobre la política lingüística positiva per la diversitat lingüística i cultural i tancaran amb dues mocions de Ciutadans per a millorar la neteja viària i el manteniment i per a millorar el manteniment i l'estat de la plaça Major. Diferents assumptes que encara queden pendents, així com els assumptes d'urgència i els precs i preguntes. Però nosaltres destacàvem un dels punts que es parlava en aquest plenari ordinari, una proposta de modificació del Pla General d'Ordenació Urbana, concretament per a s'ha aprovat eliminar l'obligatorietat de que tots els patis interiors de veïns que tenen baix un pàrquing hagin de fer un jardí en el 60% de la superfície de dalt. Escoltem, per tant, aquesta proposta de veu del regidor d'Urbanisme, Emilio Biol.
En aquest cas portem també una altra problemàtica que afecta el 153.2 i que fa referència a la obligatorietat en el plantejament actual, en les normes actuals, de que totes aquelles patis interiors de veïns que tenen baix un pàrquing tenen l'obligació de, en el 60% de la superfície de dalt, fer un jardí, com a mínim un metre de terra d'espessor. Això és el que diu avui la norma. En la pràctica, això ha ocasionat, amb el creixement de les zones verdes, dels arbres, fissures per creixement dels arrels, etc., unes grans problemàtiques en els pàrquings subterranis. El cas més eloqüent i possiblement més problemàtic, però no l'únic de la ciutat, és el pàrquing, per entendre-nos, triangular del carrer Pere Gil. El carrer Pere Gil, saben que és un dels carrers on, a més, se concentra pues, una sèrie d'instal·lacions d'oci. Per tant, el que fem en aquest cas és eliminar l'obligatorietat de tindre el 60% de la superfície que dona dalt dels pàrquings obligatòriament ajardinada. I, per tant, l'article 153.2 diu: salvo indicación de lo contrario, las construcciones subterráneas podrán ocupar en el subsuelo la totalidad de la parcela edificable. Això se queda igual. I diu: no obstante, cuando se sitúen bajo patios de parcela o bajo espacios libres, se elimina la obligación de ajardinar patios o espacios libres de parcela bajo los que se sitúen construcciones subterráneas.
I fins ací el repàs per l'actualitat municipal, així com provincial. Quan arribem a la 1:18 minuts del migdia, posem el punt final i després d'una pausa continuem presentant protagonistes.
Conoce la nueva colección de otoño-invierno de Magic Infantil y Juvenil de 0 a 16 años. Descubre marcas como Rochi, Baby Diff, José Barón o Boboli. Y ahora elige también tu traje de comunión y ceremonia. Magic, moda infantil y juvenil. Calle Mayor San Jaime 54, Vila Real. Teléfono 652-03-94-45.
Ven ahora a la Red Renault a conocer la nueva gama Limited desde 8.950 euros con más equipamiento de serie. Pantalla táctil con smartphone connection, climatizador automático, tarjeta manos libres, llantas de aleación, volante de cuero, sensores de aparcamiento y mucho más, porque nosotros no tenemos límites, pero este anuncio sí. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
La Escuela de Tenis y Padel del Club Tenis Villarreal inicia nueva temporada con todos sus cursos. Escuela entre semana o fin de semana, iniciación, perfeccionamiento y competición. Todo combinado con la academia donde el niño podrá formarse sin descuidar sus estudios. Y como novedad para la escuela base, nuevos programas de bola roja, bola naranja, bola verde, que adaptan la velocidad de la bola a la edad del niño, con coordinación en pista y mini partidos. Una manera divertida de aprender a jugar a tenis y pádel. Inscripción y reserva de plazas en Academia Tenis Trainer, Avenida Mediterráneo 9 de Villarreal o en el 964 53 11 14. Todas las tendencias de la temporada otoño-invierno las encontrarás en Canem Moda Hombre, Mujer y Niño. Que no te lo cuenten, acércate a Canem y Canem Kids en Nules y Villarreal o en www.canem.es.
Minuts passen de la una de la vesprada, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i anem a parlar de més festes de barri. Així com també aprofitant aquestes festes, aquestes jornades, coneixerem més detalls respecte Sagrat Cor de Jesús. Tenim així a dos dels seus integrants, a dos representants. Saludem al tresorer Salvador Rochera, molt bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya la secretària Ángela Girona, molt bon dia. No estem parlant, en aquest cas, d'unes festes, comencem per ahí perquè és l'actualitat, que estan en marxa i segons hem vist en Facebook, no, que aneu penjant fotos, mal del tot no vos ho passeu. Que Salvador, a veure...
Fotos de... Que no t'entens molt bé la pregunta, perdona.
No, que segons les fotos, mal del tot no vos ho passeu, no?
No, no. A part d'això, pues, estem patrocinant les festes, la sobresó de vigins, estem organitzant cosetes, cada any procurem fer més cosetes perquè la gent crega en nosaltres i nosaltres creiem en la gent, i així anem fent.
Perquè l'associació, més o menys, quan es va constituir, quants anys porta en marxa aquesta associació?
L'associació és nova, diguem, va fer en el 2007, crec, que va ser, se va inaugurar, però les festes ja les portem des darrere, i la idea de fer una associació van tenir el president, que no estava present per certs motius, entonces vam fer l'associació, veiem que la gent va responent, pues cada vegada, si la gent confia en nosaltres i nosaltres en la gent, pues anem creant. Quan tenim un programeta que ho vam fer més diferent, cada vegada fem cosetes, fem, per exemple, avui vam fer partida de guinyol, de partits, fem fideuà, fem de tot, pràcticament.
Anem la xulla, no?
Va venir sí. Convidat i tot això.
També una festa de l'espuma, no? Hem vist per als més menuts que s'ho passarien de categoria,
espuma,
no?
L'espuma, sí, mare meva, a mi no recordo partir de l'espuma, quasi m'ho feia tot l'espuma jo.
Ai, claro, vos fiqueu al lío i clar, no se sap per on pot dir. Esteu de festa fins al dia 29, no? Així que encara vos queda, diguem, la meitat del programa per davant.
Sí, fins al dissabte encara tenim activitats. Demà, per exemple, tenim la sardina, també tenim dinar que anem a fer macarronà, després el dijous tenim la xocolata, que se fa en la plaça 2 de maig.
Claro, el dissabte també tenim un concurs de paelles.
També fem el curs.
La ball, o sigui que si la gent col·labora, les festes van avant, perquè pràcticament la festa la fa la gent. Nosaltres estem organitzant. El que organitza, organitza, però bé si la gent respon, va avant. Ara, si ho organitza i la gent no va, normalment
l'any següent no
torna. Anar avant.
Claro. No tornarà a fer-se, no? Perquè si claro. Fas un esforç i no hi ha resposta...
Claro, perquè... O sigui, anem a organitzar sardina. La gent respon, l'any que ve sardina. I ara estem guinyol i partit. Veiem que funciona, doncs pues, seguir. Si no funciona, doncs pues, deixem estar. Ara els vins, de moment, se porten tot bé.
Sí, estan responent.
Perquè, diguem, per ubicar-se algú diu, no sé exactament on està, no? Diguem, quina zona abarca el vostre barri?
Nosaltres, en principi, el Cor de Jesús vam emplear, per si acas, Sant Joaquim i Santa Bàrbara. Però això anirà a poc a poc. Supongo que quan jo ja estic a l'altre puesto, supongo que millor que aconseguisca, perquè això... I aquesta festa, com moltes festes, se van perdre. Però aquesta festa que tenia una miqueta de llumeta, i entonces vas tornar al carrer a viure i me vas començar a menjar i llavors la festa pareix que ha crescut. Llavors la gent veu que la Junta treballa per fer festa, per fer activitat i funciona. Perquè, mira, enguany precisament la Junta ha organitzat l'ofrenda de flors, tant a Sant Pasqual com a Mare Gràcia. Han sigut 10, vale, potser l'any que ve seran 20. Així la gent va mirant també de coses que anem treballant i se'm agraït que la gent col·labore i i content.
Ah, però si algú no dona el primer pas, la resta és impossible que seguisquen.
Claro.
Crec que també heu recuperat l'ofrena vosaltres al barri?
Sí, este any hem fet la primera. Lo que no recordo el dia va ser l'ofrena de flors.
És que jo no m'entenem molt bé de que estic capaç de huir, i entonces a vostres preguntes, perdoneu que no me conteste bé perquè no m'entenem molt bé.
No sé. Parlàvem de l'ofrena, no? Que s'havia recuperat.
L'ofrena...
L'ofrena sí. Vostra.
Uf, sí, perdona, és que no, l'ofrena nostra feia 20 anys que no se feia. Feia un munt d'anys. Entonces jo vaig tindre la idea, quan a la Junta la vaig presentar de fer l'ofrena, la Junta va dir, vale, ok. I estàvem en la duda de la gent que faria, si faria o no faria. Dic, mira, les coses per saber n'hi ha que fer-les. Entonces van fer l'ofrena i estem contents perquè la gent va respondre. I esperem que l'any que ve responga més massivament, perquè això és festa per tots. Entonces n'hi ha que anar mirant cosetes, el que servir se queda i el que no servir se pot intentar, però si no servir, no servir, no se fa.
No se fa, ja està, l'altre següent, l'any següent, una altra cosa i fora.
Sí, perquè ara sempre ens organitzem, per exemple, per demà, macarrons. Perquè que la gent respon, adelante. En canvi, un almoçat de llonganissa en tomaca, per exemple, no? Que també està organitzat. Però si veiem que això funciona, se fa. Ara, si fem un llonganissa en tomaca i acudissin quatre, però l'any que ve no...
No se fa.
No se pot organitzar perquè no sigui rentable, no n'hi ha festa ahí. Com si sopares ni en casa o dinars ni en casa.
No te quedes a casa i ja està.
Claro.
Perquè més o menys sabem que dependrà de cada acte, però quanta gent pot acudir a les festes, no? Diguem el moment que més gent acudís, quanta és?
Acudixen en els sopars de Pa i Porta, en la sardina i en la xocolata. A la missa i al professor també acudixen, normalment.
Però la panxa tira més.
Claro, i al rosari. Però el més gent que vostè m'està preguntant és a la xocolata i a la sardina, que ven gent també de fora, perquè també estan convidats. Però això sí és a tope, a la gent 100%, diguem.
Suposem que encara que les del poble han estat prop, la gent continua tenint ganes i són diferents, no? Com que són més vostres. La gent les sentirà més en primera persona, no?, aquestes festes.
La gent se sent... Si la gent és agradable, nosaltres també som agradables. El que passa és que hi ha gent que no vol la festa. Entonces, l'únic que fa és mirar el fallo que tu facis per tirar-te la pedra damunt. Però nosaltres, jo personalment, passo d'aquestes coses. Perquè ja tinc experiència del tema i tinc molta espalda. Però hi ha gent de la Junta que se l'agarra en sèrio. Entonces, hi ha que anar tranquils. La gent diga el que diga, que diga el que vulgui, nosaltres anem a fer la festa i ja està.
I en respecte, no? Es pot deixar endavant i ja està. Intentant no faltar a ningú, però que tampoc vos falten a vosaltres.
Claro. És que a vegades, jo què sé, hi ha que tenen un carrer, no? Volen fer un dinar, o la xulla, i tanques, normalment no demanes permís, però pràcticament la policia local sap que estem de festa i si se tanca, no se tanca les 24 hores, se tanca el moment que tu fas allà el dinar i quan s'acaba de dinar se lleva a la valla i ja està. Però no, ja tinc que estar esperant que facis alguna cosa. Normalment allí aquest problema no ho tenim. Jo parlo ja perquè he vist problemes d'altres puestos. Sí. Aquest problema en un moment no tenim ningun problema, però...
Una miqueta de comprensió. Clar, també ara t'has descobert. A veure si ara van i te busquen les cosquelles. No, crec que passi res, no? En aquest cas. Ens havíeu comentat que gràcies també a les festes vau decidir crear l'associació del barri, no?, per a tindre més força, fer més activitats. Què considereu que necessita el barri? Quina reclamació? No sabem si ja heu traslladat a l'Ajuntament o no, però què considereu que fa falta?
A veure, en el barri, jo quan vaig començar ahir, va començar a fer en la festa del carrer abans. Entonces vas conèixer a Héctor García Rochera i van parar i me va comentar de fer un barri. Me van començar les idees, me va agradar les idees i van començar a fer el barri. Entonces, una vegada que va fer el barri, han vist a l'Ajuntament de Gallina en carrer, per exemple, en la carretera antiga General, està la carretera General, però no n'hi ha per passar una hora en un carrer, té que saltar. O sigui, demanem el carrer que tenia en condicions, o de sàvia, estava un pan baix, arreglar, o si algun soci o del barri té problemes, m'ho comuniquen, que hi ha unes quantes que han pogut solucionar els problemes. Llavors, és mirar a millorar i és una neteja que faci falta, perquè, com escolteu, si això tinc una parola o allà, que se mantinga el carrer com que s'ha de mantindre.
I també, perquè a mi me toca molt de prop i patisc aquest problema d'anar en el carrer del xiquet i no poder, perquè, clar, n'hi ha mig pam ahí de vorera. Clar, també el tema d'haver fet carrers semipeatonals, encara faltaria algun, perquè n'hi ha a voreres estretetes, però també s'ha fet alguna cosa, però encara faltaria més, no?, també en aquesta zona.
Sí, ui, hi falta, com som principiants, però potser ens tenen més darrere que altres, no? Encara així em van demanar espillets, on feia espill a casa de Masora, al Calvari, perquè, clar, allà hi ha molt de trànsit, perquè no, encara que siga amunt, hi ha trànsit. Una, perquè està el material, la ceràmica, no? Entonces, l'altra, el Calvari, que hi ha molt de trànsit, i veiem que hi ha hagut algun xoc de cotxes i és per culpa de la visibilitat. I han demanat espills, ahir m'ho han fet cas. O hi ha una cera trincada, van a l'Ajuntament i se l'arreglen. Però a través d'això, que l'associació no està simplement per fer cesta. O sigui, que està per fer cesta, el que m'acabes de preguntar, que estan passant activitats de la gent que tenen problemes, el carrer, o si fica una farola, o si falten papeletes a un puesto, estem a cuidar, o si follen les... Un any me va alçar jo, un dia, i també les faroles apagades. I vull, va agarrar nota, va tocar al pati i si ja ho van arreglar. Vull dir, si no n'hi ha una persona que se preocupen del barri, a millor si faroles estan dos o tres mesos la llum apagada. Això és la funció que té la tunta.
I també tindre una miqueta més de força, perquè igual com a veí individual no hi ha tant de pes com a membre d'una associació de veïns.
Ah, no, és que si a millor jo per a soles, simple, no hi ha res, a millor sí, i en cavant, sí, de pel·lícula, no hi ha mans, no és res més, no fan res més. Però sí, una associació que m'acabes de dir, té una miqueta més de força, hi ha mans. No tanta força, però té una miqueta més de força.
I veiem en els vostres casos, no?, una més jove, una altra més major, que és un barri, suposament, el que també hi ha moltes generacions, no?, i molts perfils de gent, així que és important també que la gent jove, com Àngela, Salvador més major, doncs estiguen junts, no?, i treballen de forma conjunta.
Sí, el objectiu nostre, bé, per lo menos, és major, la gent. Entonces, jo, la idea és portar junts amb Àngela, implicar una miqueta ahí, com a Beatriz, sent jove perquè ells puguin seguir el que nosaltres estem treballant. I entonces, Àngela, sap ella de l'estrenca, que allí, de moment, sent jove no n'hi ha molta, però se van arrimant.
Poquet a poquet.
I la idea és aquesta.
Igual en les festes es pot conèixer algú més, no?, i apropar-se una miqueta a la gent, o encara costa, Àngela?
Bueno, costa un poc perquè també estem estudiant, treballem, i pues, n'hi ha que perdre un poc de temps i no tots disponem d'aquest temps, però sí que la gent va arrimant-se, per exemple, cada any tenim una reina diferent, no se neguen, la gent del barri va unint-se, i també veuen que les activitats que fem i totes te ho passes bé i és agradable, i durant l'any pues, també fem altres activitats, a part pues, podem fer password, vale? Les dones poden anar a fer costura, també fan pilates... Sí. I fem activitats perquè el barri també s'anime. Tots els divendres de l'últim mes fem un sopar de pa i porta. I la gent també la menegem. Veig gent jove, no molt. Ens agradaria que vinguera més, però bueno, està prou bé.
Està ahí, no? És anar lluitant gràcies a les festes. Igual una miqueta més de difusió. I pues, com a associació encara sou joves, no? Així sí. Que poquet a poquet.
Sí, sí.
Poquet a poquet. Sí que ja, per últim, ens agradaria, tenint en compte que esteu immersos en les festes, que convidareu, no?, a la gent. Òbviament, alguns actes seran més per a socis, altres estaran més oberts, però, Salvador, Àngela, qui vulgueu, que convideu a la gent a que es pugui apropar al vostre barri, conèixer una miqueta més com és la idiosincràsia de la gent que allí viu i també gaudir dels actes.
Bàsicament, nosaltres convidem a tota la gent. Ahir reserva tindrem gent convidada.
Sí.
I no importa que sigui d'un barri d'un altre, sempre que siga acceptable i se comporte, no hi ha problema.
Sí, nosaltres estem oberts a tots. Qui vulgui vindre, benvingut i a disfrutar de les nostres festes, que s'ho passarà molt bé.
Dia gran, diguem, ja passat, encara està per arribar. Quin és el dia aixina més fort de les vostres festes?
El dia més fort de les nostres festes? Jo crec que són tots.
Més o menys, no?
Sí, jo crec que són tots.
Forts. El més fort és l'últim, que té que aguantar les festes, no? Entonces, ahí falla, a part n'hi ha curs de paella, ball, i això és el més fort.
Sí, el dissabte, ja. Però en principi tots són, tots tenen activitats sí, i... Sí.
Doncs esperem que la gent s'apropi, que acompanyi l'horatge, perquè tenim uns dies així a mig rarutxos.
Sí. No vull dir res, que ha mirat el programa de l'internet i estic tremolant.
Pues sí, perquè la, ja que se fa l'esforç no, d'organitzar que no sí, desluïsca.
Mira, mira el temps i avui, malament, el dia d'espaella igual que fica pluja...
Això millor, Salvador, no mirar-ho i ese dia que vinga per on vinga, perquè si no al final...
Però mira, no podem tindre el gusanillo de poder-ho.
No, això, és, i, això no se pot evitar, les coses que no siguen. Salvador, Àngela, moltíssimes gràcies, que acabeu de passar unes bones festes i que també a poc doncs, l'associació continuï creixent. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Vale, gràcies.
Nosaltres fem una pausa de seguida. Més convidats, així a la 92.2.
British Studio és anglès fàcil. British Studio és anglès actual. British Studio es inglés profesional. En el British Studio hacemos posible que aprender inglés sea una realidad muy próxima. Do you speak English? Why not? Come to British Studio en Villarreal. Te esperamos y hablaremos en inglés, claro está.
Aquesta temporada no t'ho penses.
Y'all ready for this?
Si els teus fills tenen més de 6 anys, els esperem a l'Esportiu Bàsquet Villarreal. Ens traslladem al Centre de Tecnificació Esportiva, unes instal·lacions de primer nivell per a oferir més horaris i qualitat. Inscripcions a www.ebvila-real.com o de forma presencial a partir del 3 de setembre al Centre de Tecnificació de 5:30 a 7:30 els dilluns, dimecres i divendres. I aquest setembre descobreix el món del bàsquet de forma gratuïta. Esportiu Bàsquet Villarreal. T'apuntes? ¿Estás buscando un vehículo nuevo usado con las máximas garantías? Tu mejor opción es Talleres Hermanos Orribes. También te ofrecen todo lo necesario para la electricidad y reparación del automóvil en general. Talleres Hermanos Orribes, tu taller de confianza. Encuéntralos en la calle Vicente Sanchís 61 de Villarreal.
Al Nou Consum de Villarreal podràs triar entre una gran varietat de productes frescos en totes les nostres seccions. I en qüestió de marques, no trobaràs cap supermercat amb tantes i tan bones. Tenim un consum més a Villarreal i en tots ells podràs fer la compra més completa. Nou Consum al carrer Pare Lluís Maria Llop. Molt més on triar. Aula de música 12 notes. 10 anys amb vosaltres. 10 anys de rock, jazz, música clàssica, iniciació i sensibilització musical per a xiquets a partir de 2 anys i molt més. Classes personalitzades de qualsevol instrument per a grans i menuts amb flexibilitat d'horari. Coneix l'Aula de Música 12 Notes al carrer Pare Molina 29 de Villarreal. Matrícula oberta.
El Club Esportiu Villarreal obri la seva escoleta. Si tens entre 5 i 12 anys i estàs interessat, fes la teua inscripció al web de l'Esportiu Villarreal. Recorda, el Club Esportiu Villarreal té oberta matrícula. Més informació al web i al Facebook.
Agricultor. Con Espintorcebo, la lucha contra la mosca de la fruta y del olivo nunca fue tan fácil. Protege 10 anegadas con 5 litros de agua y 1 litro de Espintorcebo. Ya sabes, contra la mosca de la fruta y del olivo, aplica Espintorcebo. Nunca fue tan fácil. Distribuido por Agromaestra, 964-32-2041.
¿Quieres cocinar como un chef estrella Michelin? Mediterráneo te lo hace posible. A partir del domingo 30 de septiembre, Mediterráneo te ofrece gratis el coleccionable con las recetas de los 10 mejores cocineros de la provincia elaboradas con productos de Castellón. No te pierdas el libro estrella de la gastronomía de Castellón con Mediterráneo. Tu periódico, el periódico de Castellón.
Campanya de renovació d'abonaments de les arts escèniques. Renovacions del 24 al 28 de setembre. Noves inscripcions de l'1 al 5 d'octubre. Sols has de passar per les oficines de l'Auditori en horari de 10 a 2 i dimecres de 4:30 a 7 de la vesprada. Més informació a www.cultura.vila-real.es. Gaudeix del Teatre Villarreal. Ajuntament de Villarreal. Regidoria de Cultura. Villarreal Avança.
En Sport 2 siguen de rebajas.
pero de las de calidad, las de verdad, sin fantasmadas. Solo en primeras marcas, todo en equipaciones de fútbol de la liga y del resto del mundo. Y chándal, sudaderas, botas, zapatillas, todo lo actual está de rebajas en Sport 2. Y en su tienda de oportunidades, récord en descuentos especiales. Sport 2 y Sport 2 Oportunidades. Calle Torrehermosa y Solares, Vila Real. Rebajas sin fantasmadas.
I en la recta final del programa Protagonistes, quan arribem a la 1:40 minuts del migdia, nosaltres tenim el nostre company i col·laborador José Gisbert, que sempre ens porta temes interessantíssims i que ens fan reflexionar. Jo crec que això és una de les paraules clau, no?, del nostre espai. José Gisbert, què tal? Molt bon dia.
Muy buenos días, un poco acatarrado este tiempo, ya sabes que...
¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo es que te has constipado?
Bueno, de repente han bajado las temperaturas, vuelven a subir al día siguiente, esto es un caos.
No eres ni el primer ni el último, ¿eh? Ni han uns cuants constipats per ahí ara mateixa.
Bueno, pero he visto que aquí tenéis un botón que pone tos y lo aprieto y los oyentes ya no oyen.
Doncs, si hi ha un moment en el que José Gisbert deixa de parlar és perquè li ha agarrat la tos i li hem tallat el micròfon, no? Que quede clar.
Y esperemos que no sea muy largo ese tiempo, porque si no...
Si no, no podrem parlar del que avui anem a comentar, perquè avui, concretament, que per cert, també provoca tos, eh?
Sí, està bastante relacionado el tema, es curioso.
També provoca tos, perquè estem parlant del tabac.
Exacto, del tabaco. Del dejar de fumar, ¿no? Como algo...
Claro, es que moltes vegades no ens fem aquestes cabales que ens fem el 1 de gener, ni a vegades que les fem ara, ¿no? Perquè ara comencem nou curs, nova etapa, diguem que el tema gimnasio també se recupera, ¿no?
Sí.
Després de les menjotades de l'estiu, dels excessos, després de les vacances... I també se pot arribar a planificar, vaig a deixar-me de fumar, no?
Sí, sí, son temas recurrentes que aparecen siempre, pues eso, en enero, como dices tú, y también después de las vacaciones de verano. Es como los fascículos que aparecen y que uno empieza una colección, pues aquí igual. Yo creo que estos buenos propósitos uno puede reducirse en dejar de fumar si es que el hábito tabáquico lo tiene uno consigo. Y bueno, es un buen momento aprovechar este cambio de etapa. Es otoño, pues hay constipados y también cuando uno a lo mejor pues está constipado le apetece menos fumar y puede ser una buena arrancada para estar días y días y luego semanas y luego meses sin probar el tabaco, ¿no?
No sé, constipat igual fumen, ¿no? La gent.
Sí, pero apetece menos. Siempre hay un propósito, obviamente. Es decir, primero uno tiene que tener la querencia o se ha replanteado o se ha planteado el dejar de fumar. Pues qué buen momento, como estamos hablando ahora, y qué fecha señalada, pues en un cambio de etapa, en un cambio de estación, y cuando a lo mejor pues estás pasando un proceso febril o respiratorio que te ayuda a lo mejor a tomar la decisión con más ganas, ¿no?
Claro, porque es algo que se puede decidir de cop o... diguem que és una decisió que s'ha de prendre poquet a poquet.
Bueno, los psicólogos y los que nos dedicamos a drogas hablamos de proceso y hay fases que lleva el fumador, pues a nivel de contemplación o de precontemplación o de decisión relacionado con esta decisión última que hay que tomar de dejo el tabaco. Y bueno, pues lo primero es el planteárselo, es decir, tienes información sobre los riesgos del tabaco, que muy bien, en un fumador pues puede recibirlos por parte de su médico de cabecera, de la prensa, por WhatsApp, donde sea, y que esa información la va integrando y asocia esos riesgos de fumar con algunos síntomas o algunos signos que ya va teniendo, pues el carraspeo, la tos al levantarse, que dice, bueno, aquí sí que es verdad que el fumar debería de dejármelo, es decir, hay un primer momento que es planteárselo, si uno no se lo plantea, pues no puede llegar a tomar una decisión.
Bueno, ¿quién podría ser la principal causa por la que una persona decidisca dejarse una adicción como esta?
Desgraciadamente, hablando de esta adicción, como es la adicción a la nicotina, que es una de las más fuertes que tenemos a nuestro alcance, muchas veces es por fuerza mayor, porque el médico te ha dicho o te ha diagnosticado un enfisema o una bronquitis crónica o algo que ya prácticamente no hay casi remedio. Eso en muchos casos. Otro, porque las razones son más poderosas a nivel emocional o a nivel de situaciones de vida que el propio hábito de fumar, como puede ser cuando una mujer se queda embarazada y que aprovecha esos 9 meses para no dañar a su futuro hijo, ¿no? Y también le puede acompañar su pareja. Pero bueno, siempre está un poco el tema de lo que es el evitar la muerte antes de tiempo o en el peor de los casos padecer hasta que llegue nuestra hora, porque sí que en el fumador siempre alberga la idea de un día me lo voy a dejar, pero mañana, ¿no? Bueno, estamos rodeados además siempre de personas que tienen algún familiar que falleció por culpa del tabaco. Y sin embargo, pues eso, el fumador siempre piensa que
es a los demás. Es como que no te va a pasar a tú, ¿no?
Eso es, que es a los demás a quienes le pasan las cosas, cánceres, bronquitis, enfisemas, infartos, y que bueno, si total, aún no me ha pasado nada, por un poco más no creo que pase. Pero yo siempre digo, ¿qué pasa? A lo mejor, ¿qué número de cigarrillo de tu vida es el que será el detonante de alguna enfermedad que... de la que ya no habrá vuelta atrás, ¿no? Entonces estamos jugando con una, como si fuese una pistola, con una ruleta rusa, ¿no?
Es lo típico, ¿no? Frases típiques, ¿no? Que se utilicen, pues mira, este porta fumando toda la vida y no le pasa res.
Es el autoengaño, claro. Siempre hay alguno que se sale de la norma, pero las estadísticas son claras. Es decir, el porcentaje tan altísimo de cánceres de pulmón, de tráquea, de vejiga, de páncreas, que se deben eminentemente a fumar, una causa evitable, porque nadie nos obliga a fumar.
Però tu creus que servís d'alguna cosa que en els paquets de tabaco se fiquen aquestes fotografies tan horroroses?
Pues ciertamente para el que se inicia en el hábito, sí. Y de hecho, pues sí que hay estudios que hablan de ello, de que bueno, pues sí que de alguna manera echa para atrás. Para los que son fumadores, evidentemente no, porque es mucho más fuerte el deseo de seguir
fumando. ¿Y no seria més eficaç pujar el preu del tabac?
Esa es la medida preventiva que ha sido más reconocida, vamos, y que tiene más éxito sobre el consumo de la población.
José.
Pues porque cada gobierno aún es libre de poder decidir sobre los impuestos relacionados con el tabaco.
En berenjenals, pero
no, pero realmente España es uno de los países desarrollados que más caro es el tabaco, ¿eh? No hablamos del tercer mundo, de países subdesarrollados, donde realmente se está cebando ahora lo que es la industria tabaquera para conseguir ahí a clientes, ¿no?
Y
los precios son muy baratos.
Tornant a lo nostre, ¿no? Al que nosaltres entenem, o el que tú entens, millor dit.
Pienso que hay que dejar de fumar, y estamos alentando a los que están escuchando, los que son fumadores. Si no han apagado la radio o han cambiado de emisora porque no quieren saber nada y están ahí, pues ¿cómo pueden dejar de fumar? Yo les aliento a que pongan fecha.
Porque no es fácil.
Pues una fecha, es que es fácil. Yo creo que es poner una fecha, ¿vale? A lo mejor ahora no se deciden, pero que haya una fecha en el calendario marcada con un círculo rojo y digan, ese día dejo de fumar.
¿Y cómo evites el mono?
Bueno,
porque, amore, vulgarmente, el mono está ahí, ¿no?
Antes del día que pasa, o sea, antes del día H, ese donde he señalado con el calendario, puedes hacer más cosas, puedes prepararte. No lo has señalado ese día de forma casual, sino pues puede haber un fin de semana por delante, un puente por delante donde puedas descansar más, donde si te sientes irritable no pasa nada porque no vas a trabajar, etcétera. Es decir, busca un buen momento para hacer ese cambio, que puedan ser de 3-4 días pasándolo mal, pero búscalo bien. Y antes, anúncialo claro, a tus conocidos, amigos fumadores,
¿no?
Claro, diciendo voy a dejar de fumar, ¿vale? Y de alguna forma ese compromiso social te va a ayudar también a decidirte pues con más fuerza a mantenerte los primeros días y las primeras semanas pues sin fumar. Claro que lo vas a pasar mal, estamos hablando de dos dificultades importantes que va a tener el fumador que decide dejar de fumar. Uno es la dependencia comportamental, es decir, cantidad de situaciones que están asociadas al hábito de fumar. ¿Eh? Es decir, es un hábito muy arraigado de muchos años.
Después de dinar. Después de sopar, ¿no?
El cafetito.
El cafenet y el cigarret, la charraeta en les amics.
Determinadas relaciones sociales, determinadas personas.
Pero la gente también charra dins de un restaurante, por ejemplo, no fa falta irse a fumar.
Sí, pero el fumador lo tiene asociado, el hábito, precisamente con ese amigo que también fuma, o con esa situación de sobremesa, o con sentimientos, sentimientos de placer, sentimientos de relajación, o sentimientos de estimulación, pero claro, que han acompañado pues cigarrillo tras cigarrillo. Y más aún, es decir, muchos fumadores, incluso lo que es el ritual de encenderse el cigarrillo, está íntimamente asociado con su identidad, es decir, su imagen. Ellos se ven a sí mismos fumando o encendiéndose un cigarrillo. Por tanto, es una de las primeras dificultades, esa dependencia psicológica o comportamental a la que hay que vencer. Y en segundo lugar, y no menos importante, por supuesto, la dependencia física. Uh-huh. La nicotina es una sustancia psicoactiva responsable de la adicción al tabaco y que posee propiedades que hacen que al inicio de fumar, a dosis altas, sea un excitante brutal.
¿Y por qué ni hacen que se engancha y altra no?
Bueno, hay mil razones. Es la forma de fumar, pero fundamentalmente lo que es la vulnerabilidad, lo que es a nivel cerebral, la bioquímica que tenga en el cerebro. De hecho, bueno, pues sí que hay personas que no llegan a tragar el humo o no acaban de fumar bien del todo, en el sentido de las inhalaciones no ser tan profundas, entre chamada y chamada vulgarmente, o entre aspiración y aspiración, uh-huh, y calada y calada, pues dejan pasar tiempo y bueno, eso digamos que retrasa bastante lo que es el proceso adictivo, ¿no? Uh-huh. Hay mil razones, pero de todas maneras la probabilidad de que un fumador... También tiene que ver la edad en que se inicia en el hábito, ¿eh? Es decir, cuantos más jóvenes
ahora son, eso también.
Más fácil es que acabe la adicción conformándose. Es muy raro encontrar una persona que empieza a fumar a los veintitantos o a los 30 que acabe enganchado y que no controle el hábito, ¿no? Es complicado.
Aleshores, bueno, José, ens marquem
una
fecha. Fumador. Uh-huh. Se marca una data en el calendario.
Sí.
Els dies abans, ¿cuántos días abans deixa de fumar? ¿O intenta dejarlo? ¿O no? ¿O se udiza ese día?
Bueno, es ese día el que tiene que dejárselo, claro, sí.
Por ejemplo, un divendres. Antes, un divendres.
Hay fumadores...
El cap de semana no es buena idea, ¿eh?
¿Y por qué no?
Uy, depende si te vas de soparet, de dinar...
Bueno, depende. Es que cada fumador tiene que también saber esos enganches comportamentales. Me refiero, a lo mejor en el trabajo es más tendente a fumar porque está más nervioso y encuentra relajación en el cigarrillo, que a lo mejor el fin de semana que fuma menos. O bien hay fumadores más sociales que aprovechan la fiesta para fumar, no lo sé. Cada uno tiene que encontrar su momento. Pero ciertamente es un buen momento... Ahora, ya digo, vamos a azcar al frío...
¿Pero
vamos
se van a reduinte el tabaco? ¿El cigarret? Vull dir, de normal me fumaba un paquet, pues vaig a fumarme 5 cigarros al día.
Eso ya lo vamos a hacer, quiero decir, siendo fumadores... Y estamos en esa situación de que decíamos, de ese proceso donde empezamos a planteárnoslo, empezamos a creérnoslo. Cuando ya nos lo creemos, creemos que es posible dejar de fumar, porque hay una primera fase que es planteármelo, ¿no? Me planteo que hay unos riesgos de fumar y de alguna manera tengo síntomas o tengo signos que me están diciendo que algo pasa en mi cuerpo relacionado con que fumo, ¿no? Luego me creo que, bueno, que sería muy beneficioso el dejar de fumar, y no solamente sería beneficioso, sino que me veo capaz de dejarlo. Ahí ya hago intentos, como reducir el número de cigarrillos, como el espaciar en el tiempo más entre un cigarrillo y otro, como probablemente, pues a lo mejor cambiar de marca y buscar cigarrillos de más baja concentración de nicotina o alquitrán. Uh-huh. Incluso, pues en esta fase de creérmelo o de creérselo, el fumador, pues puede que abandone el hábito y que empiece ya a dejar de fumar.
Bueno.
Te respondo entonces. Claro, a pesar de eso, dices, bueno, hay una tercera fase que sería decidir dejar de fumar. Que sí. Bueno, cuando uno se lo cree, a lo mejor dice, oye, pues dejo de fumar y no le cuesta nada.
Fíjate. Claro, es que depende de la persona, ahí de la está. Situación, del momento, de moltíssimes coses, del recolzament, imprescindible, ¿no? Sí, el recolzament sí. De familiars i amics.
Hombre, y estamos ahora en un momento donde está mal visto fumar, no estaba tan reconocido y tan bien reconocido socialmente como antes, no es ahora, y que bueno, pues que ese reconocimiento social lo vamos a tener sí o sí si queremos dejar de fumar. Vamos a tener muchas más alabanzas y muchas más enhorabuenas de los demás que cuando todo el mundo fumaba o la gran mayoría de la población fumaba. Que lo claro. Que quería es, bueno, esperaba a uno que dejaba de fumar, esperaba que volviera a recaer para, ¿ves? Un poco, pues, confirmar a uno en sus propios vicios, ¿no? Como decían.
Bueno, quines armes, per tant, pot tindre un fumador per a poder sobreportar, no, millor, aquests primers moments tan durs?
Sí, cierto, porque claro, lo que decimos de la nicotina como droga, que es, va a producir en el fumador que ha dejado de fumar un síndrome de abstinencia, es decir, un mono, como decimos, y por supuesto va a haber ansiedad, va a haber irritabilidad. Pues si hay ansiedad o irritabilidad de los primeros días, pues ha de prepararse, sobre todo el ejercicio físico, sobre todo lo que son técnicas muy breves de respiración profunda, mantener el aire, soltarlo, que son 3 minutos se puede hacer para distraer tu atención, distraer tu ansiedad. El andar rápido es un ejercicio que se puede hacer cuando a lo mejor te puede el deseo de fumar, tener siempre algo en las manos, como un bolígrafo, como unas canicas, algo que te entretenga cuando te recuerda que, bueno, pues no tienes el cigarrillo entre los dedos, o simplemente pues algo que llevarte a la boca sano, chicle sin azúcar, algún tipo de zanahoria, algún tipo de vegetal o de verduras o de tapita, pues para aplacar también esa ansiedad se puede hacer. Es decir, buscar recursos que puede que los utilices, puede que no, pero los tengas ahí a mano. ¿Qué más? Pues vamos a notar también que muchos fumadores el tabaco lo que producía un efecto laxante a la hora de, pues, ir al váter. Cuando dejan de fumar, pues puede que tengan problemas gastrointestinales de otro tipo, ¿no? Que vayan un poco estreñidos, etcétera. También es normal que pasa con el tiempo. También dificultades para dormir, que pueden cursar en insomnio, y bueno, pues no pasa nada, por eso hay que coger una fecha donde a lo mejor tampoco uno tenga demasiadas obligaciones y por la mañana, porque va a entrarle somnolencia, obviamente, dificultad para concentrarse, claro. También el tabaco, la nicotina del tabaco también hacía que el fumador se concentrara mejor en la tarea y puede encontrarse así un poco más desconcentrado cuando ha dejado de fumar, que también se resuelve con cierta relajación. Es decir, bueno, te relajas y empiezas, lógicamente, pues a enfrentar el trabajo ese que exige una concentración de una manera mejor. Y bueno, pues y el aumento, sobre todo, de que es lo más temido muchas veces, del peso, ¿no? Porque bueno, cuando recuperas...
Pero eso pasa a todo el mundo, ¿no?
No a todo el mundo, pero sí que es verdad que la propia ansiedad te hace a lo mejor ir más a la nevera o picotear más. Y también que has recuperado lo que es el apetito por medio de... Yo creo que es por 2 sentidos que recupera el fumador cuando deja de fumar, que es el olfato y el gusto. Que no se da cuenta cuando está fumando, pero que realmente siempre tiene la nariz taponada, que... Ha perdido,
siempre fa olor a fum, ¿no?
Y ha perdido lo que es el gusto y el olfato, ¿no? Y lo empieza a recuperar y eso pues hace que la persona pues tenga más apetito porque disfruta más de la comida, ¿no? Y bueno, son cosas que se esperan.
A lo mejor conseguís deixar de fumar, perfecte, ahí ya está. Pero arriba un moment, perdite algo, ¿no? Que té una boda y digo, ay, me tenta un cigarret.
Bien.
¿Qué pasa ahí? Si al cap d'un temps torna a provar el cigarret.
Bueno, no pasa nada, no es el fin del mundo. Y lo peor que puede hacer en un fumador que ya lleva un tiempo sin fumar y probar un cigarrillo es que eso le lleve a otro y a otro a otro sin un momento de reflexión, ¿no? Pues no sé, que se acuerde de mí, Nuria, como has dicho tú al principio, que bueno, pues siempre este programa hace reflexionar. Es decir, lo peor de un fumador que recae es que esté desbocado y ya de uno le vaya ya todo el paquete. No es ningún error, no es un fracaso, simplemente es parte del proceso de dejar de fumar.
Que se recorde de todo el que le ha costat deixar-seu.
Muy bueno, Nuria, eso está muy bien, claro.
No, per tots els esforços que ha fet i tot el que li ha costat i tot el que la família li ha ajudat.
Y que conoce perfectamente cuál es su proceso de adicción, porque claro, ha estado un tiempo sin fumar, conoce perfectamente la diferencia entre esas, ese tiempo sin fumar y lo que ha sido antes como fumador. Mm. Y yo creo que la respuesta ante ahí está clara.
Y quedarse como en el sentimiento de bienestar, ¿no?, que te hará.
Exactamente.
Hará que no fuma.
Nunca un sentimiento de culpa porque haya fumado un cigarrillo. Es decir, claro, porque lo de después de un cigarrillo, después de tanto tiempo sin fumar, el fumar un cigarrillo y decidir fumar más, sí que es una decisión personal. Ahí no hay una adicción que empiece de nuevo y que brutalmente vuelva otra vez a ser como la de antes, si uno no es consciente de ello, si uno no decide que vuelva otra vez el proceso adictivo, ¿no?
I bé, José, per a tancar ja l'entrevista, m'agradaria que parlem dels adolescents, perquè hem de dir que, per exemple, molts adolescents, bueno, ara comencen nou curs,
sí,
als instituts, per exemple, moltes vegades se fragua, no?, aquests enganxes, tanta... els cigarrets com els porros, no vull dir als instituts, sinó que vull dir que se fragua a través de les amistats que se poden fer als instituts.
Sí, la influència major són els amics, òbviament.
I que és una edat que és perillosa.
És la més vulnerable, és quan s'empieza a fumar, pues empieza a fumar a l'edat de secundària, pues 15 anys, 13 anys, 12 anys, 14 anys, 16 anys. S'empieza fumando tabaco i, bueno, pues no significa que el que fume tabaco vaya a acabar fumando marihuana, però sí que és verdad que és muy raro encontrar un fumador de marihuana que no haya aprendido a fumar si no es del tabaco. Por tanto, yo creo que es necesario el seguir insistiendo,
o sea,
en el tabaco.
Ahora es un buen momento para que los padres peguen una buena charradeta a los fills, ¿no?,
sobre el tabaco, pero yo creo que los menores aborrecen el tabaco cada vez más y eso es una suerte. Y el olor que producen los padres o madres fumadoras, ¿no?
Sí.
Están dejando de probar los cigarrillos en Villarreal. Y lo vemos en las encuestas, es decir, un dato, en el 2004 el 46% de estudiantes decía que, de secundaria, estamos hablando de 12 a 17 o 16 años, el 46% habían probado los cigarrillos alguna vez,
sí,
¿vale? En el 2016, es decir,
sí, 12 años
después, solo es el 33%. Hemos bajado algo, ¿no? Del 46 al 33 son 13 puntos porcentuales menos. Ahí es la clave, es decir, se atreven más a... Ya no se atreven tanto a probar los cigarrillos, no, ya no les atraen tanto
los cigarrillos. Yo creo que no es una cuestión de atreverse, es una cuestión de que está pitjor vist.
Pitjor vist, claro.
Sí, y pitjor considerat, ¿no? Y también el fet de que el esport estiga tan... No, que n'hi haja tanta gent, no, que practica esport, és com que això també
ajuda.
És contraproduent, no?
Hombre, claro.
En el tabac.
En el tabaco, y no solamente en el tabaco, sino en el alcohol también. Piensa que si uno está metido en un club y tiene por la mañana del sábado un partido o el domingo un partido de fútbol tempranito, pues probablemente no se estará hasta las 1000 de la noche bebiendo, ¿no?
Doncs, José, ho deixem així, que ja arribem a les 2 del migdia.
Vale.
Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i per parlar-nos una vegada més de temes tan interessants com aquests.
Repito, és el mejor momento para dejar de fumar, ya.
Doncs nosaltres la última de les pauses i ens acomiadem.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Dos i un minut, nosaltres ja vos diem adeu, vos deixem amb el nostre company d'esports, amb Javi Mata i amb tota l'actualitat del Villarreal Club de Futbol. Tornarem demà a partir de les 12:05 amb més protagonistes i actualitat. Que passeu molt bona vesprada. Adeu.
Fallando la meditación, a menudo estallo y tengo vértigos. Si lo intento y tú nunca recibes la señal. Voy volando bajo mi reputación, me salió muy caro perdonártelo. Mentiré porque tú me lo pides, de verdad, aunque te sepa mal. Sabes que yo puedo ser terriblemente cruel. imaginación. Me pasé de largo, puse el corazón. Seguiré mientras tú te decides arrancar. En las horas muertas contra el paredón me rozó un disparo de insatisfacción. Al final te lo hiciste de cine, pero duele igual. Eso es un
Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres.